RAC+1 presenta Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank. Emprenedors, el podcast de les startups de RAC+1. Presenta Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
El món canvia i ho fa a marxes forçades. Un exemple evident és el tema que tractarem avui al podcast. En només un any, majoritàriament pels efectes del Covid, la nostra manera de comprar ha canviat substancialment. La pregunta és, si la situació es normalitza, tornarem a sortir de compres tot passejant com abans? O això passa ja a la història i, per tant, comparem bàsicament a través d'internet. No hi ha millor escenari que aquest per a un emprenedor. La informació és escassa, ningú té clar quin serà el camí guanyador i cal jugar-s'ho tot a una carta. Jugueu amb nosaltres? Som-hi.
The world is one big data problem.
A RAC+1, emprenedor.
Big data number one.
A la incògnita del futur posem-hi dades. Només en els últims 12 mesos, i segons el CIS, la compra online al nostre país s'ha incrementat fins a un 23%.
Big data number two.
País amb percentatge més alt d'usuaris que compren per internet, Regne Unit. Espanya encara està 10 punts per sota de la mitjana europea, o sigui que hi ha marge de millora, dades d'Eurostat.
Big data number three.
Dues dades de Deloitte, la meitat de les entregues en última milla es contracten d'un dia per l'altre. I la segona dada, el 86% d'aquestes entregues són a domicilis particulars.
Big data number four.
L'any 2012 s'implanta per primera vegada el Black Friday. No han passat ni 10 anys i només hi ha un 5% dels comerços electrònics que encara no aprofiten aquest dia per fer les seves promocions.
Big data number five.
I l'última, què prefereixen els consumidors? Parlar amb un venedor perquè t'orienti sobre el producte a comprar o prefereixen la llibertat de buscar per internet? Doncs, segons l'OCU, l'Organització de Consumidors, els consumidors segueixen preferint les recomanacions d'un venedor.
A RAC+1, emprenedors.
Comencem el podcast saludant els nostres oients, els fidels oients que s'han acostat avui fins a casa Seat per acompanyar-nos una setmana més a la gravació del nostre espai. I és que Emprenedors és el primer dels podcasts de RAC+1 que es grava en públic a la sala. No és habitual, però sí que ho és en el nostre cas. Des del primer dia som en aquest auditori de casa Seat, Passeig de Gràcia Diagonal, on podeu venir a compartir, preguntar i discutir amb els emprenedors que convidem a cadascun dels programes. Deixeu-me saludar també la resta de la nostra audiència que s'ha descarregat aquest podcast a través de la web de RAC+1 o que ho ha fet a través de Spotify o ho ha fet a través de qualsevol altra de les plataformes on se'ns pot trobar a hores d'ara. Anem a saludar el primer dels nostres convidats, que és l'Hernán Camps, el fundador i CEO de Robin Brick. Gràcies per acceptar la nostra invitació, Hernán.
Gràcies.
Si jo et pregunto per què apostaries tu, si per invertir en una botiga física i millorar la seva botiga, etc. Jo sóc un comerciant i tinc la meva botiga i la vull millorar, aquesta és una opció. O l'altre és dir, no milloris la teva botiga física, el que has de fer és invertir en comerç en el món d'internet. Per quina de les dues apostes tu triaries?
Per una mica de cada. O sigui, les dues es necessiten. La botiga online li costa molt de crear, fidelitzar el client i és molt car d'arribar als clients. En canvi, la botiga física té aquest avantatge. Però la botiga física no arriba més enllà del peatón que et passa pel davant, no? I el que necessita és internacionalitzar-se i modernitzar-se i digitalitzar-se.
Per tant, l'Hernán, en el fons no és que s'estigui mullant, sinó que el que està proposant és una capa fusionada entre totes dues. No només apostar per internet i la compra d'internet, no només apostar per la botiga física, sinó per la fusió de totes dues.
Exacte.
Anem a trobar algunes solucions de com fer això. Per exemple, jo el que podria és reservar una cita en un dia i una hora i d'aquesta manera, a través d'internet, saber quin dia i a quina hora puc anar a la botiga que estigui el venedor per mi i res més que per mi. Vaig bé?
Sí, aquesta és una de les coses que vam treure just quan va començar el Covid, no? Que veiem els límits d'aforament i vam començar a crear cites. El que passa és que no volíem fer una cita que fos simplement deixa'm entrar a la botiga a tal hora com quan vaig al metge, sinó el que volíem és arribar a un servei excel·lent. Tot això que es parlava des de fa anys, no? De que el servei dintre de la botiga no era el que era abans i que s'havia d'arribar a una excel·lència perquè si no ja t'ho compraves a internet, no? Aleshores vam fer el tema de la cita prèvia però demanant al client quines eren les seves necessitats, intentant comprendre aquesta persona i poder-lo atendre millor.
Amics oients, senyors i senyores, comença l'aventura. Anem a entrar a la web de Robin Brick, ho veureu tots des d'aquí, i vaig a demanar hora perquè un venedor em pugui atendre en viu i en directe en aquest programa. Ho veureu a la pantalla del fons. Hernán, tu em vas guiant.
Sí, si baixes veuràs algunes de les empreses que treballen amb nosaltres, una mica més a baix, i aquí veuràs algunes de les marques. Doncs agafa una que t'agradi.
A mi m'agrada l'esport, va, som-hi. Reservo cita online. Vale.
Aquí tens tres tipus de cita. Si vols demanar la cita online. L'altra seria trucar de manera immediata. Pots ordenar a la botiga que estigui més a prop d'aquí. Tenim una més molt a prop, a la Rambla Catalunya. Vale. El dia que et vagi bé, perfecte. Doncs demana hora, escolleix la que vulguis. Exacte. Aquestes hores estan coordinades amb els treballadors de les botigues, o sigui, depenent de quina capacitat tenen de gestionar-ho, cada una de les botigues s'ho adapta.
Què sembla? A mi m'agrada córrer, però també faig esport a casa. Vaig tenir fascitis plantar, si em vull comprar unes bambes, vull que no em torni a passar això. I Reebok pot ser una bona marca?
Reebok és una marca molt xula perquè és una de les marques més sostenibles que hi ha. Tenen com a missió ser 100% amb plàstic reciclable.
Vale, perfecte.
Això són enquestes que cada una de les marques ens prepara un qüestionari.
Poso que sóc home, poso que busco unes bambes, poso que tinc un 45. Engego? Reservo cita?
Endavant. Vale, doncs ara has d'haver rebut un e-mail amb un enllaç i si et connectes t'hauria d'estar esperant un venedor.
Yep, Mítol. Aquí el tenim.
Estem aquí.
Hola.
Bona tarda, Oriol.
Com estàs?
Bona
com
tarda, Oriol. S'escolta bé? Em dic Sergio. Estic contant ara aquí amb Intersport.
Molt bé.
Volies unes platilles aquí per córrer esporàdic i també per fer esport aeròbic i fer indoor i anar pel gimnàs. M'expliques una mica les característiques?
A veure, mira, a mi m'agrada córrer per la ciutat, però no sóc el millor corrent. I després també m'agradaria que les mateixes sabatilles fossin per fer gimnàs a casa, que a vegades també em faig amb una bicicleta que m'he comprat recentment. I, vaja, no sé si em serveix una cosa i l'altra, una cinta de córrer també a vegades faig. Com ho veus?
Sí, és que depenent de les característiques, ja que tens una talla 45...
Mira, saps què passa, Sergio? Que no et sentim gaire bé. Però... Jo confio en tu, confio en l'experiència que tu tens, que jo no tinc, i l'únic que et demano és una cosa, o dues coses. Et poso un repte. Una, jo vaig tenir fascitis plantar i no m'agradaria tornar-ne a tenir.
Vale. Sí, amb aquestes, amb la fascitis plantar, el que necessitaria seria unes bambes molt còmodes, que per això l'arribo que ofereix aquestes, que és la nova, les Nano X1, que tenen l'amortiguació Flurride, que té tota la bamba per la part de la planta. I això serviria perquè la facis aquesta, la facis plantar, s'ajudés una mica.
Molt bé. Segon repte. Segueixo amb el podcast i m'agradaria comprar-les i veure-les i posar-me-les quan surti d'aquí a casa Seat. O sigui que podries aconseguir arribar aquí a casa Seat abans que acabem el podcast?
Es podria fer. Amb això no hi hauria cap problema. En 5 minuts es podria anar i portar les sabates.
Doncs aquí t'espero. Segueixo parlant amb els nostres convidats i al final del programa et saludo aquí en directe. Fins ara.
Fins ara.
Molt bé. Hernán, tu creus que serà aquí abans que acabem el podcast?
Ja veurem. Estava propet, no? Has escollit la botiga més propera.
Doncs anem a provar-ho. Abans et faig preguntes més curtes per acabar de conèixer què hi ha darrere de Robin Brick. Endavant.
Perfecte.
Esteu escoltant Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1. In 60 seconds we need 10
answers. Per entendre-ho fàcil, podríem dir que el que proposes és un video shopping?
Sí.
Més que un impossible. O sigui que les botigues físiques poden ser, en part, un call center.
Tenim una marca, per exemple, que ni tan sols té botigues.
Un venedor desmotivat, avorrit, i això depèn de com motiva més, perquè no només he de vendre el mateix sempre, sinó que tinc un client que em busca i s'interessa pel meu producte.
Sí, de fet, estem posant el venedor al centre. Primera, està més ocupat, té els clients que passen per la botiga i també té accés als clients online. Cada un dels clients pot estar valorant la feina de cada un dels treballadors.
Hola, em dic Ada Colau, sóc l'alcaldessa de Barcelona, i què hauria de fer perquè les botigues de Barcelona tornin a estar plenes de gent?
Tenim marques amb un potencial brutal, com és Passeig de Gràcia o les Rambles, que no estan explotades, no? Aleshores, això es podria fer com un centre comercial on cada una de les botigues del Passeig de Gràcia formin part d'aquest micro marketplace.
Idees no li falten, com podeu veure. Però és que, a més, aquest senyor vivia a Múnich, tenia una feina de nassos a Múnich, i un dia decideix tornar cap a Barcelona. I la manera de fer-ho és amb bicicleta I quan arriba de Múnich a Barcelona, a l'arribar a Barcelona decideix que ja té la idea clara del que vol fer. Vaig bé?
Bastant bé, sí. O sigui, portava entre diferents països 20 anys visquent fora. Decideixo que tornar aquí no ho puc fer en 90 minuts, agafar un avió i canviar de vida, i que ho vull fer doncs, d'una manera més a poc, amb bicicleta. I no sé si ja tinc clar que vull fer Robin Brick quan arribo, però sí que tinc clar que no vull continuar fent el que feia abans.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1. Presenta Oriol Llo.
Per presentar i saludar el segon dels convidats, faig una primera pregunta a l'audiència. A veure què us molesta més quan feu una compra per internet. Que no us preguntin a quina hora exacta us voleu que us entreguin el paquet, o us molesta més encara que si concreteu aquesta hora arribin tard i l'entrega no es faci en aquella hora que heu decidit. I les dues, o els dos problemes, el Xavier Rosales i la seva companyia PAC intenta resoldre'ls. Vaig bé, Xavier? Mm-hmm,
correcte.
Gràcies per venir avui aquí amb nosaltres. Xavier Rosales és un dels cofundadors de PAC i soluciona aquests problemes. Quin és el problema que veu identificar i quina és la voluntat o la solució que heu trobat al respecte? A veure.
Sí, la nostra visió com a empresa és volem ser líders en entregues sostenibles a e-commerce, no? Això és la visió, i llavors la missió, que és el com, és a través de la tecnologia. Llavors la tecnologia l'utilitzem en dos vessants. La primera és per millorar l'experiència d'usuari, i un exemple de millorar l'experiència d'usuari és poder agendar l'entrega, és a dir, trencar amb aquesta espera d'espero tot el dia, a veure si el missatger, si truca, si no, si em deixa un paper i després he de passar a buscar-ho. I un altre exemple d'aplicació de tecnologies per millorar eficiències, no? Per buscar eficiències en els processos, en tota la cadena de valor, des de que recollim fins que processem el paquet, fins com l'entreguem, no?
Aquests senyors distribueixen per Amazon, no per qualsevol, sinó per Amazon. Què li feu a Amazon, exactament? Quina solució li feu?
Amazon tenim dos serveis. Som un proveïdor en l'entrega Next Day, és a dir, recollim a qualsevol fulfillment center que té Amazon a tres països i entreguem Next Day dins de la cobertura nostra, però som el proveïdor exclusiu per el que li diuen l'entrega programada, Schedule Deliveries, que tu pots agafar una finestra de 2 hores a 7 dies vista. És a dir, tu pots dir, ho vull dimecres de 11 a 1, i nosaltres fem tota la gestió, des de la recollida, el processat, fins a l'entrega.
I aquí vaig. El client que ha triat comprar a través d'Amazon sabrà que el dimecres a l'hora escollida se li entregarà aquell producte amb garanties?
Correcte. Tenim uns SLAs per sobre el 98%.
I el secret de resoldre tot aquest problema està en un algoritme que el que permet és que el missatger pugui saber de la millor manera per arribar al millor lloc el més ràpid possible i fer la màxima nombre d'entregues en un dia?
No és només l'algoritme d'enrutament, és una cadena, no? És afegir valor a tots els processos dins de la cadena, no? És des de com processem el paquet als magatzems, fins com el preparem al hub d'última milla, fins com en fem el dimensionament i quina és la tècnica d'enrutament o com ataquem el problema a una ciutat. No és el mateix com repartim a Barcelona que com repartim a Extremadura. Per posar-te dos casos.
Per tant, hi ha un tema de logística també fonamental.
Hi ha un tema operacional molt complex a darrere, que depèn molt de l'execució també, però amb una base tecnològica sempre per darrere.
In 60 seconds we need 10 answers.
Llista d'empreses amb les que treballeu. He dit Amazon, però hi podríem afegir...
Grup Inditex, Decathlon, Nespresso, Leroy Merlin, Zalando...
Poca broma. Una dada que confirmi que sou millors que els serveis de missatgeria que tots coneixem i que no cal dir els noms.
No. Un dels valors de PAC és la humilitat. No volem dir que som millors, ens basem en les valoracions dels clients. Llavors, una comparació que pots fer és entrar un Trustpilot o un Google i comparar PAC contra un altre carrer.
Podeu arribar a tot arreu del país o hi ha racons en els que encara no arribeu?
Ara, mira, estem en expansió, estem en una cobertura nacional d'un 80% de la població.
He llegit que heu fundat aquesta empresa, o la heu fundar a Dubai. Això és per...
Ens vam presentar un concurs amb una idea que no té res a veure, i l'acceleradora era una acceleradora de DP World, que l'acceleració es feia a Dubai. La idea d'avui no té res a veure amb la de llavors.
La vostra puntualitat és més la suïssa o l'espanyola?
Tot que hi ha el tòpic, no? Ens apropem més a la Suïssa, tot i que la logística a Espanya funciona molt i molt bé.
Llegeixo que disparats en facturació, dieu que podríeu arribar a superar els 100 milions d'ingressos aquest 2021. Tu creus això?
Sí, arribarem. Segur, sí, arribarem amb els contractes que tenim. Tenim uns cicles de venda molt llargs. Llavors, això també té un avantatge, que és tenim un revenue bastant predictiu, no?
Hola, em dic Ada Colau i vull reduir el nombre de furgonetes i tot tipus de vehicles de missatgers que col·lapsen el trànsit de la ciutat repartint a cada cantonada Què li recomanem a l'alcaldessa de Barcelona?
Que treballi amb el sector privat conjuntament, que el sector públic i el sector privat, cadascú per la seva banda, serà complicat fer res.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1. Presenta Oriol Llo.
Doncs ja coneixem les dues apostes dels dos emprenedors que avui ens acompanyen. Ara toca aprofundir-hi, entendre-ho a fons, resoldre dubtes, i això es fa amb els qui en saben de veritat, que es diuen Marc Galtés, periodista expert en startups. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I l'expert en tecnologia, processos i innovació, l'Oriol Alcoba, també benvingut.
Gràcies.
No sé qui dels dos vol començar... Per fer la radiografia.
Jo, amb Robin Brick.
Endavant.
Abans parlàveu de que això, amb un venedor desmotivat, tenir un servei de videotrucada per ajudar els clients el pot ajudar. Si et venen i a sobre et diuen que a sobre de la feina que tens a la botiga, que no te l'acabes, has d'atendre a clients que et truquen per videotrucada...
Doncs és una por que moltes vegades tenen al primer minut. El que passa és que, per exemple, si te'n vas a índex de conversió, no? Si tu te'n vas a una pàgina online, entre una a tres persones que entren de cada 100 que entren a una pàgina web, compren. A una botiga física, solen ser el 18 persones de cada 100 entren i compren. Les trucades que nosaltres portem compren 70 de cada 100. Vale? Aleshores, això et canvia molt de dir, ostres, cada cop que en truquin pràcticament segur que vendré. Aleshores, ja gairebé li estressa més el client que entra físicament que no el que li entra per vídeo, perquè sap que té més possibilitats de vendre.
Com es tanca la compra? És a dir, com us assegureu que després de tota l'estona que pot haver dedicat un venedor a atendre un client online, assegurar que aquella compra es materialitzi i no se'n vagi i la compri a Amazon directament perquè és més barat?
La marca pot escollir, nosaltres el que recomanem més és el que és un paperlink, és a dir, tu després de la trucada t'arriba un SMS on directament pagues o se t'ha afegit a la cistella de la compra. Tu estàs a una pàgina d'e-commerce, estàs veient un producte, la bicicleta que jo volia, però jo no sé quina bicicleta necessito per venir de Múnich fins aquí. Primera, no estic mirant una multitud de bicicletes, sinó que ja em guien a quina haig de comprar, i quan la compro, encara que estigui convertint la venda online amb el suport de la botiga física, la comissió se l'està portant al venedor, i això el motiva. I després, per últim, amb el tema de l'estrès, ens fixem molt, o sigui, nosaltres veiem com a client no només el consumidor final, sinó també el treballador. I aleshores ens adaptem molt als seus horaris, a la seva capacitat, i no donem cites ni trucades en els moments que ells no poden. Per exemple, quan està una persona sola a la botiga, i amb això reduïm els clientes.
Últimament, bueno, ja fa un temps que es parla molt del concepte d'omnicanalitat, no? De que el client es pot relacionar amb les marques a través de múltiples canals. Darrerament s'està parlant molt també d'omniexperiència, és a dir, que puguis aportar una experiència més enllà del que és la botiga. Aleshores, vosaltres com resoleu o si teniu en compte aquestes tendències que estan en el retail, més enllà de que la pandèmia ha exacerbat una mica la relació online?
Nosaltres podem fer que tu demanis cita amb un venedor determinat o inclús amb un influencer. Un influencer podria estar a Messi a una botiga d'Adidas i durant un dia concret tots els nens poden tindre una cita amb ell de 5 minuts. I Messi els diu, per tu que estàs començant, que no sé què, compra't aquesta sabatilla. Aleshores ja estem integrant tota la mateixa jornada a persones internes i externes de la marca, no? Que pot ser un influencer, pot ser un personal shopper, o podem convertir en estrelles dintre de l'empresa a venedors, que ells es converteixin en influencers, que també és una part molt maca de dir, no només anem a contractar gent de fora per fer d'influencers, sinó gent que hi ha a l'empresa, els convertirem en influencers.
Entenc el valor que aporta la vostra solució per grans marques o per, encara que siguin botigues multimarca, però que siguin cadenes. Però el meu dubte és què passa amb el petit comerç. La teva solució és útil pel petit comerç?
Em sembla extremadament útil pel petit comerç i perquè parlaves d'omnicanalitat abans.
Sí.
El petit comerç normalment està fora d'aquesta omnicanalitat. És a dir, la marca fa unes promocions, em té a mi com a client, el client ve a la meva botiga i després compra online. Quan compra online està comprant el meu proveïdor, no m'està comprant a mi com a petit botiguer. Per això estan tancant moltes botigues. Abans es respectaven una àrea, no?, de 2 quilòmetres a la rodona, ningú
ara,
pot vendre.
Ara, des de l'e-commerce de la marca,
poden enviar un client al seu client botiguer petit i es pot beneficiar d'aquest. Aleshores, entra a formar part d'aquesta omnicanalitat que abans estava completament fora.
Sí, canviem de torn?
Canviem, anem a PAC. Parlaves de que la vostra solució té una part tecnològica i una part operacional. Uh-huh. Explica'm, en el moment que penseu en desenvolupar aquesta solució, per què creeu un nou operador, entenc que amb nous vehicles, és a dir, ja estem parlant de descongestionar les ciutats, i creeu una nova companyia, poseu més cotxes o més vehicles, que m'agradaria que ens expliquessis amb quins vehicles repartiu, uh-huh, en comptes de centrar-vos en desenvolupar una tecnologia que l'apliqui tothom, no? O sigui, que pugui transformar tots els operadors. Explica'm el motiu d'aquest enfoc que li doneu.
Nosaltres, quan vam néixer amb una solució que era com una plataforma i fèiem entregues punt a punt, no? O sigui, fèiem entregues des de tenda a client final, no? El que es diu Ship from Store, li dèiem, no? Llavors, aquesta solució, el que vam veure el primer any, que vam expandir-nos a 60 ciutats i ens apoyàvem a missatgeries locals, és a dir, érem com un recurs extra per les missatgeries, tenia dos problemes. Un, que el cost és elevat, perquè una entrega punt a punt, pues, no? És un missatger que va agafar un paquet, té poca optimització, i l'altre avantatge que tenia, o sigui, tenia això, l'avantatge és que era un guau, no? La gent valorava molt bé l'experiència. Llavors vam decidir muntar el nostre operador mitjançant hubs de distribució i plataformes de cross-docking per portar-nos aquesta solució a escala d'una forma òptima. Vale, llavors, és un model de repartiment directe des de les plataformes de distribució. Llavors, els vehicles que utilitzem, doncs per fer la primera milla utilitzem trailers o carros, no? Vehicles passats, per fer l'última milla utilitzem furgonetes. Llavors, un dels nostres enfocs és la part sostenible. Com que nosaltres vam començar a les grans ciutats, hi ha països com Regne Unit que som 100% elèctrics. Vale. A Espanya estem fent grans inversions, doncs per exemple ara hem invertit a una nau a Madrid, hem ficat 100 punts de càrrega elèctrica, però encara ens queda que la infraestructura s'adapti també.
Xavier, fa relativament poc que heu aixecat el tràfic públic, que heu aixecat una ronda d'inversió bastant important, 45 milions d'euros, si no vaig errat.
Correcte.
La meva pregunta aniria adreçada sobre a on voleu invertir aquests diners i on us veieu d'aquí 5 anys, després d'haver invertit aquests diners.
Vale. Tres no, canals d'inversió. Un és tecnologia. Estem invertint molt en talent i en desenvolupar la nostra tecnologia. Responent a l'altra pregunta, si vols desenvolupar tecnologia, nosaltres creiem que has d'operar. És una mica el model Ocado, no? Ocado ara ven la seva tecnologia fora. Nosaltres a llarg termini creiem que aquesta tecnologia, països on nosaltres mai operarem, potser la podem vendre. Ja hi ha algun client nostre que utilitza la nostra tecnologia per a altres processos que nosaltres no servim. La segona pota és expansió geogràfica, pues l'obrir magatzems costa calés, i la tercera part és tota la que és automatització de processos. No? Des de, per exemple, ara estem robotitzant el magatzem de Madrid. I això també
I tota aquesta inversió en immobilitzat, és a dir, tota aquesta inversió en naus, en maquinària, etcètera, etcètera, això té sentit que ho feu internament i que hagueu necessitat aquesta ronda tan gran per poder-ho afrontar? O podríeu haver arribat a algun tipus d'acord amb altres agents?
És un model, la xarxa és un model híbrid. Les principals plataformes són pròpies, són gestionades per empleats de PAC i l'automatització requereix una part d'inversió pròpia.
En quants països esteu?
Estem a França, Regne Unit, Espanya i Portugal.
Normalment les startups, pel que veiem, no és un problema de diners el creixement. En el vostre cas, amb el tipus de rondes que heu aixecat, ja és uns tamanys molt grans. Què us fa falta per arribar a ser? No sé, us plantegeu ser el líder, o sigui, que la vostra solució sigui un estàndard mundial en eficiència de logística? Què us falta per fer el salt internacional?
Sí, nosaltres el que volem ser els líders d'entregues e-commerce i sostenibles. No? Respecte a les rondes d'inversions, nosaltres sempre hem tingut la paraula sostenibilitat en els dos sentits. Nosaltres tenim EBITDA positiu ja l'any passat a Espanya, fora no, però no tenim una obsessió amb aixecar calés i créixer de forma no sostenible. No? El que volem és seguir creixent, seguir això que fem ara amb els 50 top retailers, no, de cada país, pues ampliar-ho a tot el segment d'e-commerce.
Però podeu arribar a ser un operador logístic d'aquests que tenen avions al món?
Sí, bueno, no tenim avions ara perquè ho fem amb tràiler, però sí que col·laborem amb alguns que ens injectem amb avió, per exemple.
La última milla, com la teniu bicicletes, és a dir, us plantegeu el repartiment allò de tan individualitzat o us quedeu en el cotxe, com veieu la descongestió de les ciutats en aquest últim punt?
Tenim models híbrids. O sigui, hi ha ciutats on tenim, doncs, no, ara es coneix com microhub, però al final és un punt d'injecció intern, on allà es fa el repartiment de forma sostenible, o al centre de València l'estem fent a banderins, tricicles de càrrega, etc. Jo crec que el model futur, a les grans ciutats hi ha un problema també de digitalització, no? De tota l'última milla i de treballar més amb el servei, no? Amb el sector públic, pues, digitalització de punts de càrrega i descàrrega, no? Facilitar xarxes de punts d'entrega, etc, etc.
Senyors experts, no sé si ho teniu gaire fàcil, em sembla que no. Teniu un gegant de la distribució de l'última milla aquí al meu costat i teniu un altre gegant que té idees que li surten per les orelles d'il·lusió i de capacitat per transformar aquest món del retail i del petit comerç. Vostre moment és el de deliberar. Quan torneu, espero la vostra solució. Us dono 1 milió d'euros, a veure com l'invertiu. Fins ara.
RAC més 1 us està oferint Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa SEAT i amb l'impuls de CaixaBank.
Pausa pels nostres experts i takeaways pels oients. Avui totes les solucions de CaixaBank pel sector del retail.
Takeaways. Takeaway number one.
Cada emprenedor és únic i té unes necessitats diferents. CaixaBank ofereix a tots els comerços que vulguin vendre a través de les xarxes socials l'eina Social Commerce. És la millor solució per als comerciants que llancin ofertes a Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp sense haver d'obrir una botiga virtual ni disposar de pàgina web pròpia.
Takeaway number two.
La trajectòria d'un emprenedor és també única i diferent. CaixaBank ofereix solucions de venda tant en entorn presencial com en comerç electrònic, orientades tant a petits establiments com a grans corporacions o empreses de nova creació que demanen nous models de gestió dels cobraments i pagaments per adaptar-se a les necessitats del seu model de negoci.
Takeaway number three.
I a la feina ben feta, se li han de reconèixer els mèrits. Per tot això, CaixaBank és líder en mitjans de pagament. Va ser pionera en l'emissió de targetes contactless. Compta amb l'aplicació CaixaBank Pay i incorpora totes les modalitats de pagament pel mòbil, com Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay o Fitbit.
Takeaways.
Ja coneixem més eines, doncs, per a una millor gestió del teu negoci en retail. CaixaBank Day One, el millor servei de banca especialitzada per a empreses tecnològiques i inversors.
The best way to predict the future is to create it.
Emprenedors, el podcast de les startups a RAC més 1.
No sé si us ho creureu, però aquí tenim el Sergio amb les bambes amb una bossa. Un aplaudiment per ell. A veure, Sergio, explica'ns què ens portes i exactament si són les bambes que tu creus que s'ajusten al que jo necessito. Endavant.
Doncs mira, aquestes són les Nano EX1, que són justament les bambes adequades tant per la fàcil desplantar com per córrer esporàdicament els quilòmetres desitjats.
I és el peu que jo calço?
És el peu que tu calces, un 45. Això no hi ha problema. La nostra botiga va des del 40 fins al 45. Això no hi hauria cap problema.
Doncs, Sergio, moltes gràcies per la rapidesa i un altre aplaudiment per ell i fins a la propera.
Perfecte, moltes gràcies.
The best way to predict the future is to create it.
Emprenedors, el podcast de les startups a RAC més 1.
Periodista Marc Galtés, expert en innovació Oriol Alcova, és el vostre moment, és el moment de decidir i de fer públic quina és la vostra decisió al respecte. Teniu 1 milió d'euros... el podeu destinar a un sol dels emprenedors, a tots dos, posar els ous en una cistella o repartir joc.
De PAC, a mi em fascina la valentia aquesta de plantar cara als gegants de la logística mundial i només per això ja em mereix l'admiració absoluta. Però també em fa por que precisament aquests gegants de la logística un moment o altre s'han de posar les piles. Doncs aviam com us afecta tot això. I de la part de Robin Brick, em sembla que la problemàtica del comerç està més oberta, encara és un terreny més verge per trobar solucions i crec que les tecnologies, les noves eines, hi tenen molt a dir. Aleshores, a l'hora de decidir aquest 1 milió d'euros, jo el que faria seria, en posaria 700.000 a Robin Brick per acabar d'ajudar a desenvolupar aquestes noves eines, però crec que 300 els posaria a PAC perquè em sembla que també poder tenir un campió a nivell internacional des de Barcelona és una cosa que necessitem role models i grans companyies fetes des d'aquí i no voldria perdre l'oportunitat de participar-hi tampoc.
Totes dues tenen tecnologia, trajectòria, experiència, clients molt rellevants, molt important. Han demostrat que realment el seu model de negoci funciona. I una cosa molt interessant que és que tenen capilaritat geogràfica, però a la vegada un model de negoci escalable. I això és molt difícil d'aconseguir i, per tant, són dos grans projectes. En quant a Robin Brick, encara li veig una sèrie de mancances, sobretot en quant a millorar aquesta experiència realment que s'ha de donar via online. En quant a PAC, bueno, van un pas per endavant de la competència. O sigui, jo, com deia la Mar, estic totalment d'acord. És admirable que quan neixen no vulguin vendre una tecnologia a un carrier, a una empresa de paqueteria, sinó que se n'adonin de que millores donen el servei, no? I, per tant, jo faig l'aposta sencera, poso els ous, tots els ous a la mateixa cistella i aposto un milió d'euros per PAC, que estic segura que serà un gran campió mundial.
Xavier Rosales s'emporta 1.300.000, o s'emportaria 1.300.000, i en el cas de l'Hernán Camps, 700.000 per tirar endavant el seu projecte de, no sé com dir-ho, videoconferència, trucada, shopping,
like call shopping. Center.
Molt bé. Gràcies a tots dos per ser avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per creure en aquest podcast i fins la propera i molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres també, Oriol Alcova i Marc Galtés, per una setmana més compartir aquesta experiència de descobrir nous projectes. I gràcies també a tots els oients per ser avui aquí. Recte final, recordeu que ens podeu trobar a les xarxes socials, especialment a Instagram, al nostre perfil emprenedorsRAC1, també és el hashtag emprenedorsRAC1 per qualsevol persona que vulgui compartir a la xarxa qualsevol dels nostres continguts. Un aplaudiment de tota la gent que ens acompanya per acomiadar. Gràcies per ser-hi. Us esperem dilluns que ve en una nova edició que podeu descarregar-vos a la web de RAC1. Una abraçada, adéu-siau.
If you think education is expensive, try ignorance.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1. RAC1 us ha ofert Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank.